Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix des de les 10 del matí al Parlament de Catalunya en el ple extraordinari per tractar la sentència del procés i per avaluar les darreres hores de les mobilitzacions del país. Torra s'ha mostrat partidari d'exercir de nou el dret a l'autodeterminació aquesta legislatura que vol finalitzar validant la independència. També ha parlat de la internacionalització del conflicte. L'escoltem.
També, com a president de Catalunya, m'he adreçat per carta a tots els presidents i primers ministres de la Unió Europea, el G20, l'EFTA, per explicar-los la condemna per sedició i malversació als nostres líders socials i polítics. En aquesta mateixa línia, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha iniciat una gira i enviarà cartes als ministres d'Afers Estrangers d'aquests mateixos països. No ens aturarem per a difondre al món les decisions del grup de treball sobre la detenció arbitrària de les Nacions Unides, que exigeix la posada en llibertat immediata dels presos polítics catalans.
Anem a aquesta hora en directe cap a la Cambra Catalana per conèixer l'última hora d'un ple que està cobrint la periodista de la xarxa Mont Carvajal. Mont, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia, Pere. Doncs així és. El president Quim Torra ha proposat exercir el dret a l'autodeterminació en aquesta legislatura i ha dit que falta aconseguir-ho i no només intentar-ho. El president ha condemnat la violència, ha dit que l'independentisme no és violent i que ningú no vulgui barrejar la violència amb la desobediència civil. Ha mostrat l'advertència del Tribunal Constitucional de no parlar d'autodeterminació per no caure en desobediència i ha dit que sí, que en parlarà perquè cap tribunal ni ningú li ho impedirà, ni a ell ni a la cambra. I ha demanat a la resta de grups no caure tampoc en les amenaces del tribunal. Torra ha reiterat que la sentència és una revenja que culpabilitza els companys empresonats i en conseqüència ha dit que ell també s'autoinculparà. El president ha lloat la feina de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra. Ha dit que confia en ells, però que també ha dit que revisaran les actuacions per mirar que no s'hagin saltat protocols d'actuació. El discurs ha durat mitja hora, després s'ha interromput 5 minuts perquè Ciutadans volia que el president esclareixi quina relació té amb... Tal com apunten algunes informacions avui, la mesa s'ha reunit, ho ha admès, i en la represa la diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, li ha demanat la dimissió. Ara intervé el president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta.
D'acord, gràcies, Mont, bon dia. I la Mesa per la República, formada per les entitats dels partits sobiranistes, animen a participar les marxes per la llibertat. Anem cap a Sant Cugat del Vallès. Marc Castro, bon dia.
Bon dia. De fet, l'organització ja ha parlat amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per oferir lloc on sopar, dormir i esmorzar a aquelles persones que es vulguin quedar a dormir al Vallès i Sant Quirze no pugui assumir aquest vespre. No ho ha explicat el coordinador local de l'ANC, Xavier Palet, qui també ha refermat el compromís unitari d'aquestes marxes de les quals organitza a Sant Cugat del Vallès la Mesa per la República, formada per l'ANC, Òmnium, la DIC, el CDR, Junts per Sant Cugat, Esquerra Republicana, la CUP i Demòcrates.
En cas de que es desbordi Sant Quirze, la Mesa per la República, que és l'entitat que aquí a Sant Cugat estem organitzant i coordinant les marxes, per tal de poder donar suport conjuntament amb l'Ajuntament, que ja ens ha ofert algun lloc per ubicar-los, en el cas de que es necessiti, aquí se'ls donaria de sopar, se'ls facilitaria dormir i se'ls donaria esmorzar.
La intenció és anar cap al Sincrotró Alba i trobar-se a l'entrada de la C58 amb més marxadors a la Universitat Autònoma de Barcelona a 8:45 del matí de divendres. Després entraran a la confluència de la C58 en sentit Barcelona, on s'han de trobar a 9:45 amb les marxes provenents de Sant Quirze i entrenant a la capital catalana per l'Avinguda Meridiana per arribar a la manifestació unitària a 5:00 PM.
Això és tot per ara.
Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Estan benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí d'avui dijous, dia 17 d'aquest mes d'octubre, i això és el més calent a l'Aigüera, un magazín que sempre comencem, com no, amb la Cristina Cantal. Bon dia, Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, comencem una nova edició, avui dijous. Hi ha tranquil·litat en el món o està...
No crec que tranquil·litat fos la paraula més adequada per aquests dies que estem vivint, almenys aquí a Catalunya i també a molts altres llocs, perquè a certes parts d'Espanya i fins i tot Mèxic, he vist que estan també de mobilitzacions en suport al poble català.
Mm-hmm. Bueno, el món es mou, eh?
Ja està bé, que travessem fronteres, no?
Sí, que tothom, almenys que això no quedin aquí, que tothom sàpiga el que està passant. El que passa que això, a mi el que em preocupa sempre és aquesta, que ja en parlàvem, aquesta imatge que podem donar de cara a l'estranger, de cares a fora, com veuen doncs, aquests enfrontaments, aquestes cremes de contenidors, aquestes imatges així no gaire pacífiques.
No, la veritat és que no, Veiem imatges, segurament tots els heu vist, perquè corren per xarxes socials i per tot arreu, d'imatges de Barcelona, de Girona, des de lluny, des de les altures, i la veritat és que feia por, Hi havia una... comparaven dues imatges, una de la setmana tràgica del 1909 i ara mateix el 2019 a la mateixa Barcelona, i la veritat és que amb el mateix fum, o sigui que... Realment, jo crec que no representa aquests aldarulls al poble català, que sempre s'ha mogut pacíficament. Realment hem fet concentracions molt i molt multitudinàries, manifestacions sense que hi hagués cap mena de problema ni d'aldarull. Per tant, això no ho representa, i realment jo sóc de l'opinió que això s'ha d'aturar, perquè el que tu deies, la imatge que estem donant, els estem servint amb safata el que busquen, que és veure que Catalunya està revolucionada i que som un perill públic, i jo crec que precisament el que fem és equivocar-nos si els hi concedim aquesta imatge tan fàcilment.
Exacte, aquí haurien de ser ja els polítics de cridar a la calma, i que no, per aquest camí no hi ha d'anar-hi, inclús hasta els propis afectats amb la sentència, que haurien de fer algun manifest o alguna cosa, de dir, no hem d'anar per aquí, aquest no és el camí que volem aconseguir, no és aquesta la imatge que volem donar.
Sí, ja s'han pronunciat a tot arreu, a la no violència pacíficament, ha comparegut també aquest matí Quim Torra, l'hem vist al Parlament, però realment sí que s'ha de posar fre, l'únic que quan la cosa està tan esverada és complicat.
Ara ja costarà. Molt bé, doncs el dia mogut, demà també és un dia que hi ha convocada la vaga, a molt de llocs. Aquí després ja irem informant aquí a Ràdio L'Escala també què és el que farem nosaltres, i suposo que també sabrem aquí a L'Escala quin seguiment o ja si se sap alguna cosa de qui farà vaga i de qui no. Molt bé, doncs anem a començar, i com sempre, amb el temps. Perquè això va baixant, i avui estem ja, si anéssim arran de mar, passegéssim per la zona del port, a la Clota, 16 graus en 6.
Anem baixant.
Això vol dir que t'has de començar a abrigar un xic, No molt, però un xic.
Aquests matins ja a certs llocs parlaven de 6 graus, d'una temperatura que de moment encara no havíem vist, o sentit, pels que estan allà.
I si anéssim passejant per la zona de la Closa del Llop, o per allà als voltants,
Assolim amb una temperatura de fregant els 17 graus, 16 en 9. 16 en 6, 16 en 9, no hi ha pas, avui no hi ha pas gaire diferència.
No hi ha gaire diferència, el que sí és que tenen en comú és que ja van baixant aquestes temperatures, ja estem en plena tardor i per molt sol que tinguem ara mateix amb aquest cel serè, la veritat és que sí, la temperatura ha refrescat. Sí.
Molt bé, doncs amb tot això esperem a veure què ens explica en Sergi Corral per el que queda de dia d'avui i també per demà. Però sempre comencem amb quin titular ens deixa avui en Sergi.
Doncs és aquest. El pas de fronts lluny de nosaltres ens deixarà de moment dies amb núvols prims i bonança. Aquest és el titular, però si ens centrem en aquest dijous 17 d'octubre tindrem unes temperatures màximes d'entre 22 i 24 graus i unes mínimes d'entre 9 i 11. Aquest 9 encara no l'havíem vist. És el primer dia que el veiem, aquesta mínima. Pel que fa a l'estat del cel serà de matinada i també aquest matí, com podem veure ara mateix, si mirem per la finestra, i a mig matí arribaran alguns núvols prims que aniran més cap a la tarda i al vespre. Al final del dia el cel quedarà variable amb núvols més espessos. Pel que fa al vent, vent en calma de matinada, a migdia entrarà xaloc fluix que anirà girant a migjorn i garbí de força 2-4 a la tarda i vespre. Pel que fa a l'estat del mar, arrissada tot el dia amb calmes a primera hora. I tenim, bé, pels valents que es vulguin posar l'aigua, bandera verda, però 20,2 graus.
Bé, això és el que ens espera per al dia d'avui. Ja anem demà, començarem un cap de setmana, demà divendres, amb unes temperatures que iran entre els 20 i els 22 graus i la mínima entre els 12 i 14. Sembla que es recuperen un xic. Demà les mínimes, avui com ens deies 9 i 11 que ja fan respecte, però demà les mínimes es tindrem entre 12 i 14 amb un cel variable bona part del dia, amb un domini dels núvols alts. A partir de migdia i tarda aquests núvols seran més abundants i per tant no tindrem tantes estones de sol, ambient típic per les dates. En quant al vent, garbí fluix de matinada amb estones de calma al matí. A migdia dominarà la marinada de xaloc tombant a migjorn i garbí a la tarda. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia i també demà encara els atrevits es podran banyar. Els de tot l'any, aquests ja no els enombrem, però encara algun atrevit que quedi, amb temperatures de 20 graus amb dos, igual que el tenim avui. I en tot això, mira, acabem el temps i s'acaba la sintonia. Això ve... Bé quadrat, això bé quadrat.
Això és que hem de donar pas ja a una altra secció.
Sí, sí, la secció que ens toca donar pas ara és el resum de premsa. A veure si també encara queden, suposo que el que queda d'aquesta setmana, els principals titulars iran cap a tota aquesta mena de mobilitzacions que hi han i també algun teatre enfrontament. No sé si veurem fotografies també de color negre amb aquest fons així vermell o si és groguenc del foc. Bé, anem amb tot això a l'apartat del resum de premsa. El resum de premsa dels principals diaris catalans. Cristina, com sempre, anem amb els més propers, com són el Diari de Girona i el Punt.
Doncs comencem, si et sembla, pel Diari de Girona, que precisament la fotografia de portada denota 100% el que tu acabes de dir, completament fosca, amb molt de foc, una ombra, precisament aquí davant a la dreta, que sembla ser d'un policia, per més que res, perquè té aquí el lloc de l'espatlla una mica aixecat, que sembla els típics uniformes, i bé, doncs, especifica aquesta fotografia que són grups violents que van provocar doncs nombrosos focs a la nit al centre de Girona entre la Gran Via i plaça Catalunya. El titular, els violents encenen els carrers de Girona. Afegeix que els radicals converteixen de nou Girona en un camp de batalla, pots de pintura, ampolles, bengales contra els Mossos i contenidors cremats, que hi ha escenes dantesques a Barcelona amb la crema de cotxes i llançament d'àcid i pedres als policies, i que hi ha divisió de govern. BUC atribueix la violència a grups minoritaris i Esquerra Republicana exigeix responsabilitats per a les càrregues policials.
Déu-n'hi-do, quin panorama, com s'està convertint a les principals capitals catalanes i...
Sí, no hauria pensat mai a veure jo Catalunya en foc,
no,
i flames.
No, i Déu-n'hi-do, aquí les úniques flames que vèiem eren les nits de Sant Joan.
Sí, i no tan grosses,
I no tan grosses. Bé, doncs ens anem a l'edició gironina del Punt.
Que obre amb aquest titular, pas ferm. Afegeix que milers de persones en el primer dia de les marxes per la llibertat i que Torra camina acompanyat de l'exendecari Ibarretxe. La fotografia principal, en aquest cas, veiem una gentada enorme en aquest pas. És la marxa que provenia ahir de Girona i que doncs, ahir al matí doncs, al final van arribar a Sils on es van parar doncs, per dinar, doncs els podem veure en aquesta carretera i a davant de tot amb aquesta pancarta, que fica autodeterminació, llibertat, prou repressió, que la porten entre moltes i moltes persones, perquè la pancarta, us haig de dir, bueno, la bandera, no sabria ben bé com definir-ho, perquè és com de roba,
però té
format pancarta allargat
pancarta,
i que ocupa doncs, pràcticament tot el carril, per tant, una gran pancarta, la que presidia doncs, a l'inici d'aquesta marxa per la llibertat, que en aquest cas doncs, va sortir de Girona. Hi ha un segon titular destacat, que és Buch reformat tot i les càrregues. El govern dona suport al conseller d'Interior, que defensa els Mossos i insta a aïllar els violents.
I bé, com deies, és impressionant aquesta fotografia, però és que es veu que una riada de gent...
Sí, és magnífica.
La fotografia no els agafa tots,
Veus, l'altra portada em posava la pell de gallina d'escàndol i de por, aquesta em posa la pell de gallina d'orgull per al poble català.
Sí, la gent que va sortir, que s'ha sortit a manifestar-se, que jo pensava, ostres, potser en dies així, que la gent treballa, però no. Déu-n'hi-do la gent.
I la veritat, uns valents, perquè són molts els quilòmetres que faran. Si ja es fa llarg anar de Girona a Barcelona amb cotxe, fer-ho a peu té el seu, ho faran sí en 3 dies, però la veritat és que qui no estigui acostumat a fer aquest tipus de caminades, no? Realment és una caminada dura. Ahir mateix vaig estar jo a la tarda amb una noia que havia fet el tram de Girona Sils i ja estava bastant cansada. Vull dir que realment tots uns campions, els que aconsegueixin anar des del punt de sortida fins al punt d'arribada sense anar-se'n a casa, sense interrompir aquesta marxa, la veritat és que felicitats des d'aquí a la nostra emissora.
Correcte. Molt bé, anem a la premsa Barcelona Nina, i jo només d'aquí, de cop d'ull, veig les mateixes fotografies,
Sí,
amb el fons negre i...
En aquest cas, quasi com més perjudicial, perquè en aquest cas no són barricades o una part sí, són... És que ahir a la nit es van cremar cotxes particulars a Barcelona, o sigui, realment se'ns està anant de les mans, o se'ls hi està anant de les mans, no m'incorporo, jo no m'hi fico a dins el sac, però bé, aquesta és la fotografia, podem veure un bomber intentant extingir l'incendi provocat que va arrasar diversos vehicles estacionats al carrer Roger de Flor a Barcelona. I el titular és aquest: la protesta degenera en una nova nit de foc i aldarulls. Afegeix que els radicals cremen cotxes, llancen còctels molotov i tiren àcid als Mossos. Sánchez demana serenitat i temperància per no donar aire als grups violents.
Esclar, és que aquí ja hem passat de gent que es anava a manifestar per la sentència a grups que jo crec que a alguns ni els importa la sentència.
No, la qüestió és buscar brega.
Perquè la gent que de veritat surt a protestar no arribaria a aquests extrems. Vull dir, aquí ja hi ha gent que fa això, no? D'anar a buscar brega. Bé, que això és La Vanguardia, anem al periòdico?
Anem al periòdico, que obre, doncs, amb aquest titular. Torra es veu obligat a condemnar la violència, trenca el seu silenci sobre el caos del CDR i l'atribueix a provocadors infiltrats. Buch recolza els Mossos després d'hores de negociació al govern. Això és el que podem veure en aquesta portada del periòdico, doncs, que també han optat per aquesta imatge dels bombers intentant extingir els vehicles incendiats ahir al carrer Roger de Flor amb Consell de Cent de Barcelona. Una imatge que està agafada des d'una altra perspectiva, però que també queda ben clar aquesta foguera, que òbviament si cremes un cotxe té gasolina, vull dir que clar, no és una broma, realment podria haver-hi hagut conseqüències molt pitjors de les que hi va haver.
I també hi ha dues fotografies de portada que comparen dels...
Sí, les dues imatges, sí.
Les dues imatges, no? La que voldríem que fos i la que no voldríem que fos,
Sí, sí, mira, també han triat en aquest cas la marxa que ha sortit de Girona, una de les més multitudinàries, Van arribar entre les 15 i 20.000 persones ahir en els moments més àlgids. En el moment que es feia ja de nit, sí que va anar decreixent, la gent, algú va tornar a casa, també s'entén, Vull dir que realment descansar bé, també serà important, però bé, totes aquesta... El que deies, aquesta comparació... comparància, no? De... Comparació. M'atrec paraules de la butxaca, que realment doncs, jo crec que denoten com és el poble català i qui busca aldarulls.
Bé, i acabem amb el diari Ara.
I el diari Ara obre amb aquest titular. Buch defensa els Mossos i demana aïllar els violents. Afegeix que el xoc de l'independentisme amb la policia al carrer incomoda els presos polítics i tensa el govern, i que Sánchez no descarta cap escenari després de reunir-se amb Casado, Rivera i Iglesias. I la fotografia principal doncs, també és, per aquest cas, doncs, els bombers apagant aquest incendi dels cotxes al carrer Roger de Flor. I a dalt doncs, tenim un segon titular amb una fotografia més petitona que fica que Torra anuncia una compareixença de matinada, que el president de la Generalitat havia evitat durant tot el dia referir-se als aldarulls, però bé, suposo que s'ha fet inevitable haver-ne de parlar, i tenim aquí una fotografia petitona del president Quim Torra, doncs, que es va unir a la marxa a l'altura de Caldes de Malavella.
Bé, doncs, els actes violents, per una banda, contrastant amb la marxa que va sortir d'aquí, de Girona, per l'altra banda, i com deia jo, ojalà doncs, que la fotografia principal del diari fos la gent.
És la que hauria hagut de ser.
I sortint de per tot arreu, ja sigui de Girona, ja sigui de Lleida, de Tarragona, d'on fos, veient dos gent que es mobilitza pacíficament. Que
això caminant, és que
caminant.
Molt esportistes, els catalans.
Sí. Molt bé. Doncs això és el que ens donava de si el temps primer i ara aquest de resum de premsa. I en tot això hi anem a posar a maridar-ho amb música. I avui no anem amb una rumba, sinó que anem amb una cúmbia. I és la cúmbia petonera. I si jo te dic cúmbia petonera, tu quin grup me dius?
No ho sé. Qui ells són?
A veure si els reconeixen.
Soc una cúmbia d'amor. És Gertrudis?
No. Comença a aparèixer el nom. Si tens ganes de rebre petons. Soc una reina del ball i et dic ben convençuda. Després ve una T.
Són els Strombers.
Senyora. Si no val pas la pena. Esperar la primavera.
Si els colors s'han enfosquit, escolta bé el que jo i dic, fes-li un petó a la parella qui ballis aquí. Fes-li un petó a qui tinguis a casa quan tornis després. Fes-li un petó a qui li vegis mirada de complicitat. Fes-li un petó a qui està trist perquè rigui més.
Petons, qui no es vulgui diu mentida, que són com els rovellons, grans tresors d'aquesta vida. Canta, riu i balla amb mi, i ens tirem una nit divina, i les pedres del camí semblaran de plastilina. I no val pas la pena,
i no val pas la pena,
esperar la primavera,
si els colors s'han enfosquit.
Escolta bé el que et canto jo.
Fes-li un petó
a la parella o amb qui ballis aquí.
Fes-li un petó
a qui tinguis a casa quan tornis després.
Fes-li un petó
a qui li vegis mirada de complicitat.
Fes-li un petó
a qui està trist perquè arribes.
Desiat, amb la negrura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. Sang traïts a la blancúria nectarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. M'he fet reu i esclau a terra de la bellesa, i no hi ha fe damunt la terra, ni prou virtut com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen a tan dolça esclavitud.
Fes-li un petó. Fes-li un petó. Petó per aquí, petó per allà.
Són els Strombergs amb aquesta cúmbia petonera. La cúmbia que quasi podien dir que és la cosina germana de la rumba. Bé, 11 i 25 minuts. Continuem aquí en el Més Calent a l'Aigüera. I, com sempre, després de la cançó del dia, que es toca sempre escoltar una rumba, bueno, avui l'han canviat per cúmbia, anem a l'apartat de Sants Aniversaris, Notícies i Refranys. Vinga, Cristina, anem a veure si tens algun amic avui que no l'hagis felicitat perquè no te'n recordaves.
Aquí hem de felicitar, aquí hem de felicitar avui. De qui és el sant?
Vinga, avui dijous dia 17, Sant Ignasi d'Antioquia.
Ignasi, sí, no sé si és d'Antioquia o no.
Ho celebren per Sant Ignasi de Loyola, els Ignasis.
Ah.
Els Ignasis, els
Quina
Nachos.
Quina cultura de santoral que tens, Joan. Jo no la tinc pas, aquesta cultura.
Porto molts anys.
Molts anys mirant, eh?
Mirant el santoral i diguent els sants de cada dia. És a dir, que alguna vegada, amb alguna cagada que he fet. Però bé, Víctor, no sé si els Víctors ho celebren
avui. Sant Víctor?
Almenys aquí hi ha un Víctor.
Ah, molt bé.
Clar.
Anem a felicitar, doncs.
Sí, sí, sí. I el Beat Rudolf. Com que és beat, esclar, els beats ja no tenen la condició de sant. Però bé, si els Víctors ho celebren avui, doncs mira, els felicitem, no? Això és l'apartat de sants. Si ens en descuidem algú, doncs també moltes felicitats. Molt bé, doncs, Cristina, anem a l'apartat d'aniversaris. Aquests personatges públics que avui fan anys com...
Com, per exemple, Pablo Iglesias, que avui en fa 41.
En Pablo Coletas avui fa 41 anys?
Sí, sí.
Molt bé, ja.
Li han fet focs artificials a Barcelona.
A Barcelona.
Hem de felicitar també a l'Eminem, aquest rei del rap, que en fa 47. Ja, ho he trobat exageradíssim, 47.
47 anys.
És molt gran.
Sí, un eminent, un referent per la gent que vol fer rap. Un dels seus ídols sempre ha sigut el Eminem. És bo perquè el rap té una mateixa base i a partir d'aquí, amb totes les cançons, això no varia.
He dit que era molt gran, no és veritat, però jo el recordo, clar, molt i molt jovenet, quan jo seguia Eminem en sus èpoques, allò que dèiem de les carpetes folrades en fotos.
No me diguis que tenies l'Eminem.
Sí.
Ai, ai, ai.
Sí, sempre he tingut una part rebel, Joan.
Sí, ja ho veig. Doncs sí, l'Eminem, que avui fa anys, i també fa anys...
La Noemí Jordana, que en fa 39.
La Noemí Jordana, durant molts anys, capitana de l'equip de l'Espart City Leaf, Unigirona, inclús com va guanyar la primera lliga, ara ja retirada. Aquesta noia, doncs, es va retirar, es va dedicar a l'ensenyament, però que encara crec que encara no està deslligada al món del bàsquet, perquè té alguna relació amb portant equips així de base de l'Espart City Leaf.
Però és que això passa en el món de l'esport, Joan. Quan una persona té aquesta passió, no?, per un esport concret, costa desvincular-se, ja sigui retransmitint partits o fent d'entrenador o treballant en aquest cas a nivell de professora d'educació física, el que sigui, però realment costa desvincular-se.
Sí, normalment sí. Hi ha alguns... pocs casos, poquíssims casos que sí, que vull dir que ja acaba la seva carrera, potser estan cansats i tenen altres negocis i es volen dedicar a dues altres coses i ja es deslliuren del món de l'esport, però n'hi ha que normalment com acaben, com que tampoc quasi han fet res, alguns sí que han fet alguna carrera, han estudiat i després o l'acaben o continuen fent la carrera que ja tenen, o d'altres que, esclar, com que tampoc han fet res a nivell d'estudis, quasi el bàsic, doncs mira que, com acaben, que han de fer, doncs continuar quan sigui en el món de l'esport. Molt bé, doncs això, aquests són els que fan l'aniversari avui, i és aquell moment que anem a les curiositats. I avui les curiositats ens porten a parlar de la calamarsa. Què passarà amb la calamarsa? Ho sabem ara.
¿Sabías que...? A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
El més calent a l'Aigüera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, ràpid es diu, eh?
Sí, 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 no, les pedres aquestes que solen fer bastant de mal. Com
pobres cotxes, els cotxes.
Sí, sobretot les persianes de les cases, també, Déu-n'hi-do.
Ah,
també.
Mira, veus, això no se m'havia acudit. Bueno, millor la persiana que el vidre.
Sí, sí, sí.
Però clar, si la persona se't queda allà després...
Normalment, com ja comença a caure pedra o calamarsa, el que fa ja és aquestes persianes, les clàssiques persianes.
Les persianes. Sí, no? Les persianes, sí, d'aquestes que suben i bajen, suben i bajen, sí.
Exacte. Després, com un cop ha passat, ja veus els efectes si ha aconsegut que t'haguessis disparat amb bales, eh? Sobretot si te venen allò que te venen de cara.
De cara, sí, sí.
Bé. Els vidres potser aguanten més, diríem.
Sí?
Sí. Bueno, depèn de com caigui.
Impacta en un vidre i el vidre, adéu, eh?
Clar, depèn del volum que tingui.
Cap a Carglass, després.
Sí. Carglass repara. Molt bé, doncs continuem aquí amb aquest apartat de Sants Aniversaris i aquí ja anem amb les notícies. Anem a saber què passava ara fa un any, ara què passava ara fa cinc. Cristina, què deia l'informatiu ara fa un any?
Aquest era el titular. S'ha presentat la samarreta de la cursa de la dona 2019 i és blava i blanca. Una altra novetat que s'ha donat a conèixer és que la cursa inclou un cicle de conferències sobre la diabetis, la causa que es defensarà en aquesta edició. La primera xerrada serà aquest divendres a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Per això passava ara fa un any, així us ho deia l'informatiu.
Un grup de dones de l'Escala, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries i de l'Associació de Diabetis de les Comarques Gironines faran possible una nova edició de la cursa de la dona, que serà el 27 de gener. Ja s'ha donat a conèixer la samarreta i en aquesta edició serà blava i blanca. També com a novetat hi haurà una bossa. Eva Duro, organització de la cursa.
La samarreta d'aquest any és de color blanc i blava, està caracteritzada per el nou símbol que la caracteritzarà cada lampadòfor amb les dones corrents i caminant. Es troba a la part esquerra de la samarreta. Després, en el centre de la samarreta hi surt el símbol de la diabetis, que és un cercle de color blau. I també va escrit, diu que és la tercera cursa de la dona.
Bé, doncs aquest era el que ens explicava l'Eva Duro, que és de l'organització, com seria la samarreta. M'imagino que d'aquí poc ja coneixerem també quina és la samarreta d'aquest any, del que ve, de la cursa de la dona 2020.
Però aquí no les feu roses, les samarretes?
Aquí canvia cada any.
Aquí no hi ha marea rosa?
Aquí, no, penso que cada any canvien de color, perquè cada any es dedica amb una cosa diferent.
Sí.
La cursa de la dona, suposo que aquest any també tindrà alguna malaltia que es dediqui, més o menys, clar, es busca quins... el color que pugui identificar de més amb aquella malaltia. Molt bé, i fa 5, la notícia era que l'ampliació de banda de telefonia en 4G obliga a reorganitzar tots els canals de televisió de la TDT. Amb la nova configuració es perden alguns canals i comencen de nou, i d'altres es veuen obligats a baixar la qualitat per poder-se encabir a l'espai que les plataformes tenen assignats. Tot això ens ho explicava, com no, Miquel Pagès.
La posta en marxa de la telefonia 4G ha obligat el govern de l'Estat a reestructurar de manera important els programes de TDT, deixant lliures tots els canals per sobre dels 60. Tots es podran sintonitzar de manera simultània a l'antiga i a la nova freqüència fins al 31 de desembre d'aquest any, funcionant només a la nova a partir d'aquesta data. Amb tot plegat, encara no fa 5 anys del pas de l'antic sistema analògic a la TDT, amb una important inversió sobretot de les comunitats de veïns, amb canvis de consideració a les seves instal·lacions. Per preveient les despeses, el govern de Madrid ofereix subvencions de fins a 250 euros en el cas de Catalunya, que s'han de tramitar a través dels instal·ladors. Pel que fa als usuaris individuals, a les vivendes unifamiliars, només caldrà que resintonitzin els seus receptors. Si es fa avui mateix, es pot veure que molts canals estan doblats, ja que emeten per l'antiga i la nova freqüència. Tot això pel que fa a canals que reben per antena. En el cas dels abonats que rebin el senyal per cable, com és el cas de l'escala, caldrà esperar quina és la disposició de canals que programa l'operador.
Bé, doncs aquest era el que ens explicava la notícia, si era referent a aquestes coses, com sempre, doncs, a Miquel Pagès. I bé, parlàvem aquí del 4G en una època ara que ja està arribant al 5G.
El 5, ja.
Que m'imagino, no sé si tornarem una altra vegada a resintonitzar els canals de televisió, perquè això, esclar, això no té aturador i d'aquí 4 dies sortirà el 6 i 6 irà pujant. És allò que dius
que...
Oh,
ara s'han de tornar a resintonitzar.
Sí, perquè ara tornarà entre el 5G i el 4G ja queda tot solet. Com va sortir el 3G, recordo dels... Ostres!
Bogeria!
Després, res, surt el 4G, carai. I ara ja el 5G, bueno, i mira, i això, com tinguem el 5G ja quasi, que ens hi acostumem, ja, no, això ja queda...
Després passarem al 6. Però és que la tecnologia actualment està com l'actualitat d'aquesta setmana, que cada 5 minuts canvia i cada 5 minuts ja pràcticament està obsoleta l'anterior. Per tant, la tecnologia ha evolucionat molt i molt ràpid i cada cop doncs, està arribant a més. Aviat doncs, et veuré sortint pel telèfon, exacte, així, amb imatge 3D. Mm-hmm. Quants anys hi posem, Joan?
4 o 5.
4 o 5? Jo pensava en 10, mira.
I també és curiós que, per exemple, les televisions, també amb aquest sistema que tenen... Veies quan jo vaig comprar la tele, el Smart TV, que bé que es veu, que aquí, que allà. Després, al cap d'un re, d'un temps, perquè jo sempre sóc aquells que compro les coses...
Massa tard.
I després, quan vaig comprar jo, la meva, que pensaves que era ja no hi havia...
Re millor.
Surt la televisió 4K. Ah, doncs la televisió 4K i és impressionant allò, veure les imatges i tot això. I bé, i ara ja estan amb la 8K. Imagina't, eh?
Que dius, per tant, la teva tele s'ha quedat obsoleta, no?
El meu ja és vell.
La meva, t'haig de dir, no és ni Smart TV, o sigui, pots estar content.
Bé, ara com la canvies, ara de ser Smart TV per força, perquè el de les altres que ja ni en fan, ja.
Ja, segurament, clar.
No, jo recordo tota la tele que vaig anar a comprar també pels meus sogres, que se'ls havia fet malbé... I, esclar, anem a comprar un lloc. Eren televisions, aquests grans magatzems, i li diguem això, bueno, la televisió, diu, sí, tot és Smart TV, diu. Ens en queden algunes restos de sèrie. No.
Ja. Si les voleu, les relíquies, eh?
Les relíquies queden. 3 o 4, allà amagades. I això el que queda de Smart TV, tot l'altre és Smart TV. Bueno, doncs vinga. En fi. Molt bé, doncs avui és dijous i avui és el dia que viatgem per als municipis catalans, els municipis primer, els gironins, per saber aquelles dites que es diuen dels pobles. I avui anem fins a Cistella, aquí a l'Alt Empordà. I la dita que hi ha d'aquella població, que també engloba altres poblacions, és el següent.
A Terrades tots són lladres, a Cistella, de vegades, a Lladó fins al rector.
Què et sembla?
Que quina por. No passeu per aquestes poblacions, eh?
No. De fet, n'hi havia una que... Jo la primera acabada que havia escoltat allò era... Deia, per a l'Ada tots són lladres i a Lladó fins hasta el rector. Són dites que es diuen entre els pobles dels voltants. Molt bé, doncs, Cristina, a veure, que tu m'ho has explicat, i jo, com que no hi vaig ser-hi, la cançó del dia, vull dir que tenia jo preparada avui, ja és una cançó que es va escoltar...
El dilluns.
No, el dilluns no. El dilluns era el dimarts.
El dimarts.
Molt bé, doncs anem per acabar, posarem doncs, una altra d'aquestes cançons de personatges que hem anat felicitant durant aquests dies. No?
Em sembla molt bé. A qui has escollit?
Tria.
Trio?
Tria.
No sé, posen una d'en Pablo Iglesias.
Si vols, em posa't una del seu tio, en Julio Iglesias.
Escull tu una cançó que ens tens preparat avui.
He posat una d'en Paul Simon, que era el 50% de Simon & Garfunkel.
Se'l van felicitar fa uns dies.
Sí. Molt bé, doncs aquesta és la cançó que posarem avui, cançó del dia, que també va arribar a la seva època número 1. Ja hi arribarem. Ens hi avancem. Però bé, doncs, Cristina, abans que marxis, explica'ns el far. Què passarà avui?
Avui relacionarem, buscarem quina és la relació entre el mar i les malalties o discapacitats i quins beneficis pot aportar doncs, a les persones que pateixen aquestes malalties o aquestes discapacitats el fet de tenir relació amb el mar. Parlarem, per exemple, amb l'Isaac Pedrós, que ha fet la volta a Menorca amb caiac. Parlarem també doncs, amb la doctora Vendrell del Cap Roses, que estan portant a terme una activitat d'esnorkel per veure doncs, quins beneficis aporta a pacients amb càncer i altres iniciatives, tot relacionat amb el mar i la salut.
Perfecte. Però això de fer snorkel...
Sí.
Suposo que deu ser com fa molt temps, ara amb 20 graus o 19 així. Qui va fer
però existeix snorkel? El neoprè.
També.
Home, i acabar d'aprofitar el gener, ja en podríem parlar, però de moment encara es pot.
Encara es pot. Molt bé, doncs, Cristina, t'escoltem aquesta tarda.
Fins després. Adéu, un petó, oients. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out.
Simon era el que ens portava avui la cançó del dia amb aquest You Can Me High. You Can Me High. Onze i 43 minuts, continuem aquí.
El més calent a l'Aigüera.
I és aquell moment del dia que anem ja a la part final d'aquesta primera hora amb el Pla Vital que ens porta la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Jesús Domínguez, naturòpata i coautor del llibre Mi Ayuno, per conèixer en què consisteix el dejú voluntari. Què és el dejú intermitent o quins avantatges i contradiccions té aquesta pràctica? En coneixem més amb Montse Hidalgo, entrevistant a Jesús Domínguez.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Dejunar no és una pràctica nova, tot i que en els darrers anys cada cop té més seguidors. Malgrat que sigui un hàbit prehistòric i una pràctica freqüent en moltes religions, cal conèixer millor en què consisteix i com s'ha de fer dejú amb seguretat. Aquesta informació la trobem en un llibre titulat Mi Ayuno, del que n'és coautor Jesús Domínguez, naturòpata i director tècnic de Mi Ayuno. Què tal?
Molt bé.
Fer dejú s'ha posat de moda perquè s'associa no menjar amb aprimar-se?
Com expliquem en el llibre, el dejú és una situació que en el ser humà es fa des de l'inici dels temps. De fet, considerem que l'ésser humà està més adaptat a períodes sense menjar que a menjar 5 cops al dia. Aleshores, el dejú només és una opció que, diguem-ne, augmenta la seva presència en una societat sobrealimentada. No té sentit en una societat que té la disponibilitat d'aliments és més reduïda.
Per què és bo deixar de menjar?
Deixar de menjar no seria la paraula o l'expressió.
Doncs comencem a parlar en termes adequats.
Un dejú és una estratègia nutricional que no és equilibrada, és a dir, no es pot seguir per sempre, però sí que és una estratègia que permet a l'ésser humà expressar-se el més a prop possible de la seva millor versió. Per què? Perquè el no menjar exigeix en el cos un seguit d'adaptacions que fan que el seu metabolisme, que la seva capacitat de produir energia i la seva capacitat de desintoxicar-se s'equilibrin. Mentre que en la nostra societat del primer món, menjant 5 cops al dia, no respectant els ritmes, no fent activitat física, el metabolisme o bé s'accelera en excés o bé es frena en excés. ¿Vale? I això té com a conseqüència que la persona té molta capacitat potser per acumular energia o toxines, i això es tradueix en sobrepès, per exemple, o el metabolisme no acaba de ser eficient, i això es tradueix en gran quantitat de malalties metabòliques que coneixem tots, com la diabetes, la hipertensió, l'àcid úric, etc., el colesterol.
Com es fa un dejú? Perquè ara ens deien, no exactament és deixar de menjar. S'ha de fer amb un seguiment mèdic? S'han de, com a mínim, seguir determinades pautes? Quines?
Un dejú, com dic, és una estratègia nutricional. Aleshores, és interessant, sobretot els primers cops que es fa, fer-ho en un entorn controlat. Per això, a Mi Ayuno, el que proposem és generem grups, sí, que fan un retiro en un entorn natural, és a dir, la persona està en contacte amb la natura, el més aïllat possible, entre cometes, de la tecnologia i, per tant, de l'excés d'informació. Té un seguiment professional, una supervisió mèdica, però també hi ha altres professionals com fisioterapeutes, naturòpates, que controlen tot el procés. I sobretot es fa en grup, i el grup fa que tot sigui més fàcil, perquè en el grup et trobes gent que ja ho ha fet, i per tant t'ajuda a no tenir aquesta por, o a superar, millor dit, aquesta por que ens dona no menjar, d'acord? En aquests grups també es dona molta informació del que passa, del que ha de passar durant el dejú, perquè el dejú o el deixar de menjar sòlid, estrictament, és un procés fisiològic que té unes fases, com expliquem en el llibre, i al tenir la informació la persona es relaxa molt. També sap que en qualsevol moment pot tenir l'ajut d'algun expert en el tema per superar qualsevol dificultat que pot aparèixer, evidentment, no? En el sentit de lleuger malestar o com debilitat, però això passa segur. I a més, en els retiros de Mi Ayuno, que no es fa a tot arreu, ajuntem l'activitat física en forma de caminades, i això fa que tot el procés sigui molt més eficient i més ràpid. La persona supera moltes pors, per exemple, el poder fer una caminada de 10 quilòmetres sense haver menjat des de fa 3 dies.
Ens ha dit també menjar sòlid. Això vol dir que el dejú es fa ingerint líquid?
En principi, un dejú és una estratègia en la qual es suprimeix voluntàriament la ingesta d'aliments sòlids, perquè sense menjar, científicament, podem estar, sense menjar sòlid, podem estar un mes tranquil·lament, segur, però sense beure no podríem estar en seguretat més de 2 dies. Aleshores, en els retiros de Mi Ayuno, el que proposem és un ayuno que es diu tipo Buchinger, en el qual la persona rep un suc vegetal biològic acabat de fer al matí, un brou vegetal també ecològic i acabat de fer a la nit, i durant el dia doncs s'ingereix aigua, infusions, però no un aliment sòlid ni begudes que siguin artificials o amb edulcorant.
Vostès expliquen en el llibre que hi ha diferents tipus de dejú.
Nosaltres proposem el dejú tipus Buchinger, que és aquest, afegint l'activitat física aeròbica. Hi ha altres tipus de dejú en el qual, per exemple, només es beu aigua durant el procés. Hi ha inclús qui parla de dejú sec, sense aigua ni res. Això no pot allargar-se, com he dit abans, més de 2-3 dies. I a vegades ja és una situació o un procés per experts en el dejú, perquè el cos va adaptant-se i la persona, quan ja ha fet més d'un dejú, coneix les seves reaccions del cos, el cos està millor adaptat i té menys reaccions de debilitat o de mareig, que són més fàcils que apareguin els primers cops. Això seria pel que fa als dejuns seguits, diguem-ne. Actualment s'està parlant molt dels beneficis dels dejuns intermitents. Un dejun intermitent és un dejú en el qual s'estableix una finestra de temps en el dia en la qual es menja. El clàssic seria el 16-8. 16 hores sense menjar i una finestra de 8 hores en la qual pots menjar. Menjar normal, no estil Nadal. Això té molts beneficis pel que s'està veient, donat que en aquestes 16 hores que el cos no està menjant, no té que fer el procés digestiu i té molta més capacitat per netejar-se, per depurar-se i perquè el metabolisme s'afini. Quan parlem de metabolisme hem d'entendre un fet que és cabdal, el acceptar i el reconèixer que el greix és la reserva d'energia per excel·lència. El que perdem quan mengem molts cops al dia és la capacitat d'utilitzar el greix com a reserva d'energia. Aleshores, quan s'esgoten els depòsits de glucosa o de glucogen, ja tornem a tenir fam. Durant un dejú o durant un dejú intermitent, s'activen en el primer, en el dejú de 4, 5, 6 dies, i més ràpid, i en el dejú intermitent 16-8, o a vegades 12-12, també es pot fer com per iniciar l'adaptació a aquest procés o aquest estil del dejú intermitent, el cos es veu en la necessitat d'activar el mecanisme fisiològic d'utilitzar el greix com a reserva d'energia.
Es poden comptar les 8 hores de la nit o han de ser les d'activitat?
No, per exemple, menjaries des de les 8 del matí fins a les 16 hores, que són les 4 de la tarda, i després no tornaries a menjar, si pots beure, fins a les 8 següent. Això seria un dejú 8-16. També podries menjar des de les 4, diguem-ne, de la tarda fins a les 12 de la nit, però això seria potser menys recomanable.
Quins beneficis ens comporta el fet de seguir un dejú?
Un dejú és un viatge, diguem-ne, cap a la millor versió d'un mateix. De fet, nosaltres, per exemple, als retiros de mi ayuno, pràcticament el 40-50% dels participants són repetidors. Això ens indica que la gent que al principi, com tu molt bé deies, s'acosta al dejú com una estratègia per perdre pes, i es perd, evidentment, en els successius dejunis, el que busquen no és només perdre pes, sinó sobretot el benestar mental, emocional, que es troba durant una setmana de dejú.
Estem parlant de períodes de dejú concrets de quants dies?
Nosaltres proposem uns dejunis que són més detox, que duren 3 dies, però el nostre pla principal, diguem-ne, el programa principal de retiro són 7 dies, una setmana, de diumenge o 6-7 dies, de diumenge a dissabte.
I això, repetir-ho cada quant de temps?
Nosaltres aconsellem fer-ho mínim un cop a l'any i fins a 4 cops estaria bé.
Ho poden fer les persones que tinguin una patologia, una malaltia greu?
Aquesta pregunta és bona. Depèn de la malaltia. Depèn de la malaltia, el dejuni, des del meu punt de vista, seria la màxima indicació. Per exemple, un sobrepès, una malaltia metabòlica que no depengui de medicaments, com la diabetes, per exemple. En aquests casos s'ha d'adaptar una miqueta a la situació de la persona. Però, per exemple, malalties inflamatòries com artritis, malalties autoimmunes, es beneficien moltíssim d'un dejú.
I les que podrien ser contraindicades?
Com a contraindicacions del dejú, considerem situacions que no són patològiques, com l'embaràs o la lactància, per exemple. Situacions ja patològiques, com trastorns de l'alimentació, per exemple, anorèxia, encara que per la bulímia, per exemple, sí que podria ser una bona estratègia. La diabetes, insulinodependent. Després hi ha algunes malalties. Hi ha una malaltia, la malaltia de Gilbert, que bueno, és un problema amb la vesícula biliar i amb la bilirrubina, que no interessa fer el dejú en aquestes persones, però vaja, són casos molt especials.
Jesús Domínguez, coautor del llibre Mi Ayuno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que ens veiem al proper retiro.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
El dejuni protagonista avui en el Pla Vital amb Jesús Domínguez, que naturòpata, dues vegades o tres, ja després ja ho dius bé, coautor del llibre Mi Ayuno. 5 minuts, ara ja 4 per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música, de popurrí. Als anys 80 sortia un grup, que ara fa poc hi va tornar-hi, que la seva especialitat eren popurris. Només tot el que va fer va ser això, popurris. I un dels seus discs, el seu últim, es diu Corazón Abierto, l'han registrat l'any passat, i aquest popurri dedicat a la música disco.
Va bien.